Perquè aquest diumenge podreu seguir els Oscars en directe amb nosaltres, a partir de les 12 de la nit, i serem l'equip de La Finestra Indiscreta amb el Manu, el Tarik, la Marta Ferrer, el Joan Enric Barceló, i tindrem també l'Andrea Gómez, del programa Nervi del 3CAT, com a convidada especial, a més de l'Oriol Serra, en directe des de Los Angeles, per explicar-nos tot el que passi. Estarem especialment atents a les possibilitats de Cirat per endur-se una estatueta. Recordem que està nominada a millor pel·lícula en llengua no anglesa i millor so. Per seguir els premis d'aquest any, us hem preparat una cosa molt especial, un document per fer la porra, la clàssica porra, on teniu tots els nominats de cada categoria i que està preparat perquè pugueu seleccionar les vostres opcions. El podeu descarregar entrant al web de La Finestra Indiscreta i entreu, el descarregueu, l'imprimiu, si voleu, i ja ho teniu tot per gaudir de la nit dels Oscars. Al web de La Finestra, que és catradio.cat/finestra. Hi veureu una pestanyeta on hi diu La Porra, allà és, descarregueu. Com que la gala comença a mitjanit i coincidirà amb les eleccions a la presidència del Barça, començarem la transmissió en els canals digitals, a les 12 de la nit, al web i l'app de Catalunya Ràdio. I a partir de la 1 ja estarem en antena, com cada any. Us hi esperem, però abans que tot això passi, hem de repassar, com sempre, les estrenes de la setmana. Perquè ja sabeu que cada setmana us ajudem a triar les millors pel·lícules i les millors sèries. Els Òscar, clar, passen per sobre de pràcticament tot, i estic segur que molts oients aprofitareu el cap de setmana per anar a veure nominades als Oscars, si encara tingueu pendents, que alguna segurament queda, però també hi ha moltes estrenes i, com sempre, les repassem amb vosaltres, amb el Manu i amb el Tarik, començant pel cinema. La pel·lícula més destacada és El testamento de Ann Lee, pel·lícula on Amanda Seyfried està espectacular. De fet, ara que parlàvem dels Oscar, al meu parer, ara en parlarem, hauria d'estar entre les nominades. Interpreta una dona anglesa que al segle XVIII va erigir-se en la líder d'un moviment religiós conegut com els Shakers, que cridava l'atenció per unes litúrgies on tremolaven com si estiguessin en trànsit. Aquest moviment creia que aquesta dona, que es deia Ann Lee, era el retorn de Crist a la Terra. Aquesta Messies i els seus seguidors van topar amb un rebuig per gran part de la societat del seu temps i, sobretot, amb el recel del poder. Aquesta història està explicada d'una manera molt física, molt salvatge, amb elements propis del musical que són, francament, espectaculars, i té al darrere a la directora noruega Mona Fastball, coneguda per pel·lícules com The World Behind, però també per ser col·laboradora habitual de Brady Corbett. De fet, va coescriure amb ell el guió de The Brutalist, i ell, Brady Corbett, també ha participat al Testamento de Ann Lee.
I de fet, són parella, no? Aleshores, la comunió entre ells dos és absoluta, sí. I en aquest cas...
És religiosa, podries dir.
Totalment. I en aquest cas, la comunió entre El Testamento de Ann Lee i The Brutalist també és gairebé plena, perquè, per exemple, les dues estan filmades en format analògic. Hi ha tota aquesta qüestió nostàlgica, la vocació d'un cinema del passat. Després, les dues tenen un metratge generós, tot i que El Testamento de Ann Lee no és tan llarga, jo crec que dura una miqueta més de 130 minuts. Després, les dues tenen banda sonora de Daniel Blumberg, que és un dels músics de capçalera dels més cotitzats en l'àmbit de les bandes sonores avui en dia. I també les dues proposen una crònica històrica que medita sobre qüestions que tenen un clar lligam amb el present. En aquest cas, el testamento d'Ann Lee parla sobre la lluita per la igualtat de gènere i com aquesta lluita, aquesta batalla per intentar aproximar-se a aquest ideal d'igualtat es va veient limitat per les esferes de poder més conservadores, més reaccionàries, no? I el que és molt increïble d'això és que la història que explica és real.
Sí, és increïble que sigui real i que, parlo per mi ara,
sí,
que no en sabéssim res o molt poc, no?
És a dir, a mi també
és la mena d'història que de vegades penses, i com és que això no s'havia portat al cinema abans? O,
sí.
O no sé, d'alguna altra via que ens hagués arribat abans, perquè realment...
Jo vaig poder entrevistar la Mona Fassbold i la Amanda Seyfried al Festival de Venècia i les dues explicaven això mateix, que havia estat molt impactant descobrir la història i era difícil entendre el fet de que no sigui més coneguda si no fos pel fet de que és una història absolutament contracultural i que està confrontada amb els valors del poder i sobretot d'un poder reaccionari i conservador. En tot cas, la història és d'aquesta dona del segle XVIII que es pensava que era l'emissària de Déu, que va crear aquest culte al seu voltant i que d'alguna manera va poder fer realitat aquesta espècie d'utopia igualitària, fins a ser, no diré democràtica, perquè ella era la líder absoluta.
Democràtica no, tenia altres qualitats.
Sí, però la qüestió de l'igualitarisme estava molt present.
Sí, jo crec que és una història, com dieu, que no es coneixia o no es coneixia prou i clarament necessitava una pel·lícula, i de fet aquesta és una pel·lícula que en certa manera, no en totes, però en certa manera sí que li fa justícia perquè és una pel·lícula amb un esperit bastant grandiloquent. I abans d'endinsar-nos o d'endinsar-me bé, però comentaves, Manu, de les similituds o de les, diguem, coses que tenen en comú el cinema del Brady Corbett i de la Mona Fassbold. Jo crec que ella és noruega, ell, si no m'equivoco, és britànic, tots dos han anat a Hollywood a fer cinema, i les dues històries, tant de Brutalist com el Testamento de Ann Lee, són de persones que per diguem, seguir el seu recorregut vital emigren als Estats Units, que és on es consoliden, on creixen, i crec que també, doncs, això, d'alguna manera, tots aquests cineastes fan una espècie d'alter egos o se senten identificats, i en aquest cas, doncs, crec que és una espècie d'analogia una mica evident. Per altra banda, sí que també tenen en comú aquesta, com deia, aquesta grandiloquència. A mi és una pel·lícula que m'interessa, tot i que trobo que té un esperit tan magnànim, tot plegat, tot és tan... Això, grandiloquent, aquesta és la paraula, que em passa una mica com The Brutalist. Trobo que peca una mica massa d'una espècie d'impostura que a mi, a poc a poc, em va superant, i al final em fa preguntar-me si necessita aquesta gran gesticulació.
Una grandesa permanent, no? No,
sí.
No hi ha com modulació, tot és a lo gran.
A mi, en canvi, ja sabeu, perquè vam parlar d'aquest tema amb The Brutalist,
sí, sí.
A mi m'encanta aquesta grandiloquència, a mi m'agrada anar al cinema i veure una cosa que és més gran que
la
sala sencera, que la vida, que jo,
clar,
que tothom. És una grandiloquència que és veritat que de vegades pot tenir un punt artificiós, perquè és evident que estan buscant fer-ho gran, però, ostres, també és una experiència cinematogràfica, eh?
Sí. En aquest sentit, a mi la pel·lícula m'interessa molt. Hi ha coses que m'encanten. Per exemple, tota la qüestió musical, no només per la música, sinó per com està tractat, com estan tractats els números de ball. Bueno, tot i que parlar de dansa potser és una mica imprecís, perquè són essencialment moviments com espasmòdics, no? De tots aquests deixebles de la Ann Lee que estan experimentant aquest estat d'èxtasi. Tot això em sembla interessantíssim, però, per exemple, hi ha altres moments musicals, potser cap a la meitat de la pel·lícula, on suposadament són moments més intimistes, que jo crec que la pel·lícula requeriria com una espècie de baixada arran de terra, i la directora necessita seguir posant-hi molta intensitat i apropa la càmera a Amanda Seyfried. L'Amanda Seyfried està colossal.
Sí, aquí però, no hi ha discussió.
Però em sembla que això... No, el major problema potser no és que siguin massa intensos. Per mi, realment, el major problema és que sento que hi ha alguns números musicals que no fan avançar la història.
Ja,
que estan posats allà perquè la pel·li necessita seguir considerant-se a si mateixa un musical.
La idea del musical per mantenir-la durant tota la pel·lícula.
Clar.
Però, d'altra banda, aquests números són espectaculars i, sobretot, jo el que vaig trobar, tu deies, Manu, que era moviments convulsos, que crec que ho descriu molt bé, no? Com
sí.
Uns espasmes. Es mouen al mateix temps també és dansa moderna, que aquí hi ha un anacronisme, també. Però a mi el que em va interessar més és que tot plegat, aquesta manera de ballar i també com es presenta aquest món, és molt físic, és molt salvatge. I encara tenia present al cap Hamnet, que ja sabeu que a mi em va agradar i en sóc un defensor, però al mateix temps també pensava, potser Hamnet hauria hagut de tenir més aquesta textura més salvatge, més
aquesta
animal...
dimensió molt física.
Més
no?
Arrelada, més física, i en canvi, en comparació... Hamlet es veu, per resumir-ho en paraules simples, com més de postal, diguéssim, més bonica.
Més depuradeta.
Sí.
Més escrita, no? Et trobo que tens raó. Potser a mi les coses que més m'agraden de Hamlet són justament aquestes que apuntes, no? Els moments en què la directora aconsegueix capturar quelcom molt físic, quan el Shakespeare està abraçant el seu fill o quan de sota la família es toca, s'acaricia l'un a l'altre. És veritat que pot ser el millor de Hamlet.
A més, hi ha com algunes seqüències que es poden comparar molt fàcilment, perquè a Hamlet hi ha parts que són parts complicats, i per dir-ho d'alguna manera, i el testament d'Anne Lee també, i en canvi n'hi ha uns que són molt més bruts i foscos que els altres són nets, no?
És veritat.
Però a mi em passa que el testamento d'Anne Lee em dóna la sensació precisament que és molt més especulativa en molts sentits, perquè és una mica com les pròpies números musicals, no? De fet, és que estan molt, molt premeditats, no hi ha espai per allà, per esprós o per diguem-hi, certes improvisacions que em dóna la sensació que Hamlet potser sí que hi eren una mica més. En tot cas, a mi, a banda d'aquesta grandiloquència, que em sembla que sí que pot ser molt disfrutable quan estàs a dins de la sala de cinema, però que li passarà factura, probablement, tant a The Brutalist com a aquesta mateixa pel·lícula, amb el pas del temps, de sobte trobaràs una pel·lícula que gesticula molt per una història que potser no necessitava aquesta quantitat de gesticulació, però també hi ha una cosa que al final estàs parlant d'una dona que es connecta amb el món espiritual, i en aquest sentit, evidentment, estem pensant molt darrerament en unes expressions artístiques diverses des de Los Domingos, no? En el cinema fa poc, i si a Los Domingos aquesta dimensió espiritual era molt més, diguéssim, clàssica, en el sentit que era una història de personatges i de guió, aquí, que pretén anar cap a un terreny una mica més abstracte, trobo que no aconsegueix aproximar-te a aquesta dimensió espiritual, i em dóna la sensació que ho busca, potser a través d'aquests anacronismes, potser a través d'aquestes coreografies, però en termes de formes, de buscar una certa abstracció una mica més gran, allà es queda a les portes i no aconsegueix. I per tant, és una pel·li que crec que m'encantaria que em convidés a endinsar-me en una dimensió més espiritual, i en cap moment ho fa, ni em sento atret per una cosa així.
Que interessant això que dius, perquè realment, per exemple, a mi amb Los Domingos sí que em costa el fet de com s'expressa la intensitat de la fe religiosa, i jo sí que diria que en el testamento d'Anne Lee hi ha moments, sobretot en aquests moments de ball tan extàtics, on sí que puc arribar a sentir potser una certa espurna d'esperit religiós. En tot cas, volia tornar a una cosa que has comentat, Toni, que em sembla molt rellevant, que és la qüestió dels aborts que pateix el personatge de l'Anne Lee, i que marca un element crucial de la trama i un element crucial del seu imaginari religiós, podríem dir. El fet de que ella, una vegada va crear els seus dogmes, un d'ells era el celibat. No? I és una qüestió conflictiva en la pel·lícula, perquè hi ha diferents personatges masculins que l'envolten i que senten en algun moment desig sexual per ella, però ella això ho té absolutament bloquejat, i em sembla molt important també perquè això fa veure que el retrat que fa la Mona Fassbender d'aquest univers no està idealitzat. Perquè jo crec que podria haver caigut en això, el fet de simplement convertir a Anne Lee en una espècie de santa,
sí,
una heroïna protofeminista, no? Mm. I em sembla que és molt interessant que vegis aquests elements més foscos, perquè el fet de que aquesta comunitat, ella, la Anne Lee, imposés el celibat, condemnava la comunitat a l'extinció. Sí, no es podien reproduir, és una cosa bastant boja.
I relacionat amb això, jo trobo molt interessant com està explicat, ara deies això dels avortaments, però també hi ha prèviament una relació amb el marit que, en fi, i prèviament també hi ha una escena molt a l'inici, no és molt a l'inici, però que ella de petita veu els seus pares mantenint relacions sexuals, i això també la marca, en certa manera. A mi el que em sembla molt interessant d'aquests sí, primers compassos de la pel·lícula, diguéssim, abans que sigui aquesta figura que arrossega tanta gent, és que penso que explica d'una manera, això molt física i molt sentida, experiències que són pròpies de l'univers femení, del món femení, són experiències que no tenen res a veure o no poden connectar-se amb el món masculí que vinculen la violència amb el sexe i la feminitat. I em sembla que és un personatge que és veritat, la clau, evidentment, és la fe religiosa, però també hi ha aquesta part de... en fi, estem parlant d'una dona del segle XVIII.
Clar, l'exploració de la feminitat.
Aleshores...
Però és interessantíssim això que assenyales, Toni, perquè aquests elements de feminitat que estan tan presents i que estan representats d'una manera tan física a la pel·lícula, jo crec que en el context de l'imaginari del film també operen com un element de transgressió del que és, del que han estat històricament els dogmes religiosos, no? O sigui, la idea d'una dona santa o de la Mare de Déu és que dona llum al seu fill sent verge, no? I m'interessa molt que el Testamento d'en Lee, tota aquesta qüestió femenina, de feminitat que apuntes, Toni, estigui representada això d'una manera tan, tan visceral i tan física.
És que és una dona que, és una dona que experimenta moltes violències. I crec que això no explica, però forma part del perquè d'aquesta connexió espiritual que té. Una altra cosa que té en comú amb los domingos, és a dir, es parla d'espiritualitat, però també hi ha altres elements que formen part d'aquest context. En tot cas, també és important el fet, que tu deies abans, Manu, al principi, que va ser un moviment que va ser boicotejat de manera sistemàtica.
Clar, i de manera força brutal, força violenta. La pel·lícula també és un combat permanent de l'Anne Lee per intentar fer-se lloc i per intentar crear un espai on la seva espècie d'utopia religiosa i igualitària sigui possible. No? En aquest sentit, per arribar a creure que això és possible, a mi em sembla essencial el treball de l'Amanda Seyfried i la seva intensitat. Perquè estàs veient una història que mentre la veus, pensant en el que coneixem de la història, sembla impossible. Però jo crec que tu creus per la convicció, per l'energia que hi posa l'Amanda Seyfried, que a mi, en algun sentit, en quant sobretot a la intensitat del seu treball actoral, em va fer pensar molt en els grans personatges femenins d'alguns melodrames de Lars von Trier, no? Penso en la Emily Watson de Rompiendo las Olas, Nicole Kidman a Dogville, la Björk de Bailar en la Oscuridad. Em sembla increïble. Jo penso com tu que la Amanda Seyfried hauria d'haver estat nominada a l'Oscar, fins i tot jo l'hagués situat en primera línia, potser fent un tu a tu amb la Rose Byrne.
És que, de fet, ara que parlàvem d'aquesta interpretació tan física, això també s'està unint a una qüestió que hem anat trobant en diverses pel·lícules en els últims temps, no? Nominada a l'Oscar tenim Rose Byrne, que és un personatge que també en una pel·lícula que té molt a veure amb l'experiència de ser dona, fent una interpretació molt física. No fa gaire parlàvem de Jennifer Lawrence, Die My Love, fent una interpretació molt física, o sigui, que passa molt pel cos. A casa nostra tenim el cas de l'Àngela Cervantes, a La Fúria. Mm. És a dir, crec que estem veient també una manera d'explicar experiències i realitats femenines que tenen molt a veure amb la violència moltes vegades, que passen per actrius treballant en aquest sentit el seu cos.
És molt interessant això, i és veritat, és una dimensió que jo no havia pensat. Sí que parlant de l'Amanda Seyfried, crec que des del meu punt de vista és una aposta doble, no només per part de la Mona Fassbender, sinó de l'Amanda Seyfried en si mateixa, perquè evidentment té tota una dimensió, diguéssim, interpretativa indiscutible, i a més en aquesta pel·li queda palès, però també té una dimensió simbòlica, la pròpia actriu, en el que significa ella com a símbol, diguéssim, sexual d'avui en dia, no? I com ella, com de nou, estan fent moltes, diguéssim, icones de la cultura popular contemporània, dones, parlant una miqueta de quina mirada tenen al voltant, o quins recels tenen cap a aquesta sobresexualització que se'ls hi està fent, no? I en aquest sentit, Amanda Seyfried també, jo crec que hi ha allà una intencionalitat que no només té a veure amb la seva capacitat interpretativa i aquest repte evident, sinó també tota aquesta dimensió simbòlica que crec que per mi és el gran valor d'aquesta pel·lícula.
Sí, això és molt interessant, perquè a més l'última pel·lícula que li van veure a l'Amanda Seyfried va ser l'Assistenta. O sigui, no podien estar més lluny el tipus de pel·lícula, el paper, o sigui, tot.
Sí, l'esquema i la forma del film, però mira, com a temàtica de fons i la imatge que presenten de la feminitat i de trencar certs esquemes i certes dinàmiques en els gèneres cinematogràfics, potser podríem trobar algun petit fil
segur,
conductor.
Segur. Defensant l'assistenta, he de dir, Manu, defensant l'assistenta per segona vegada en cosa d'un mes.
Ho admeto.
Alguna
ho
cosa
admeto.
Està passant aquí.
M'està creixent. Vull la seqüela. Vull la seqüela ja.
Perquè el primer dia no et va convèncer. Però
jo ara tinc moltes ganes de veure-la.
Periòdicament van apareixent reivindicacions de l'assistenta.
Ho admeto.
Que alguna explicació tenen. En tot cas, El testamento de Ann Lee, que és la primera proposta per anar al cinema aquest cap de setmana. Aquesta setmana també s'estrena una pel·lícula que explora la relació entre cinema i propaganda. El protagonista és un actor molt popular a Egipte que es troba pressionat per encapçalar una nova pel·lícula que té al darrere el govern del seu país. De fet, hi ha d'interpretar el president, l'Abdel Fattah al-Sisi. Ell sap perfectament que la pel·lícula és propagandística, però no té més remei que acceptar i, a més, experimenta la temptació del privilegi a mesura que a través d'aquest projecte entra en contacte amb les persones més poderoses d'Egipte. És una pel·lícula que mostra com el poder pot posar l'art i la cultura, en aquest cas el cinema, al seu servei. El director és el Tariq Saleh, un cineasta suec que ja havia fet dues pel·lícules prèvies situades a Egipte, d'on són els seus pares, i de fet amb aquesta Àguiles del Cairo tanca una trilogia que va començar amb El Cairo Confidencial i que també inclou Conspiració en El Cairo, la segona part, que per cert va guanyar, recordem, el premi al millor guió a Cannes.
Totalment. És un gran director, el Tariq Saleh. No supera el nostre Tariq, no? però té molt nivell.
Això mai.
I, de fet, la trilogia està molt bé. La meva favorita és la segona part, he de dir, Conspiració en El Cairo, que estudiava més com s'expandia aquest poder autoritari per l'àmbit universitari. En aquesta nova pel·lícula, com has explicat molt bé, tot això s'extén per l'àmbit cinematogràfic, no? Hi ha un punt com autoreflexiu per part del Tariq Saleh. I la pel·lícula ens mostra aquests mecanismes repressors i el caràcter totalitari del govern de l'Abdel Fattah el-Sisi, president des del cop d'estat de l'any 2013. La pel·lícula vol retratar aquest estat marcat per un govern autocràtic que controla tots els racons de la societat, no? I retrata al final el Caire com un univers repressiu i mancat de llibertat. És molt interessant l'itinerari del protagonista. És aquesta estrella del cinema egipci que pensa que ha assolit un estatut de poder que el fa absolutament intocable.
Sí.
Però a poc a poc...
Se sent protegit.
Ell. Totalment, però va descobrint que aquest estatus no és suficient.
No, que ningú està protegit.
Exacte, i que està exposat a aquests interessos. I la seva caiguda és gradual. Penso que el guió és excel·lent de la pel·lícula i anem veient com es veu atrapat primer en petites decisions, després veu que ha de fer aquesta pel·lícula i aquest biopic del Sisi i ha de crear aquesta imatge absolutament idealitzada en la que ell no creu, no?, d'aquest president evidentment corrupta i la seva caiguda en el pou d'una certa immoralitat es va fent evident.
Potser el que més m'ha interessat de la pel·lícula és la tensió que pot arribar a generar, perquè evidentment l'anàlisi, el retrat de l'autoritarisme és molt evident, o sigui, me l'esperava, diguéssim, pel punt de partida, però aquesta combinació d'aquest retrat amb una pel·lícula que és vibrant, no? Que és tensa, o sigui, aconsegueix ser vibrant i al mateix temps seriosa en el tractament del tema que té entre mans.
Això és molt curiós, perquè una pel·lícula sobre un actor que de fet ha de fer un projecte que no volia fer, sobre el paper no et fa pensar com en els codis del thriller o en un cert cinema d'acció.
No et fa pensar en passar-ho malament i ho passes malament.
Sí, tanmateix, el director, el Tariq Saleh, és un gran amant dels codis del cinema noir, no? Aquesta com idea de criminalitat que va sobre volant tot el relat i que està molt present, l'escenari és molt fosc, tens la sensació d'estar en un territori sense llei i fins i tot hi ha alguns elements del thriller, sobretot en la recta final de la pel·lícula, no vull desvelar coses rellevants, però hi ha molta canya. El Tariq Saleh és molt bo gestionant els tempos, el ritme de la pel·lícula i et fa sentir tota l'estona que estàs com davant d'un perill imminent. I no hem d'oblidar que també hi ha molt drama intimista, perquè el personatge té una espècie de relació tèrbola amb una dona d'un general del govern de l'El-Sisi.
Mira, això em va fer patir bastant, eh?
Sí,
clar.
Perquè veus que ella està caient en aquesta taranyina i que no se'n pot sortir, que cada passa que fa que estigui més enterrat i més atrapat, no? en aquesta taranyina. És molt interessant. Potser que la pel·lícula en algun punt a la part central es faci una miqueta llarga, però a mi m'ha funcionat.
A mi no em va fer llarga, eh? Em va semblar molt interessant, de fet, i em va tenir tens tota l'estona. En fi, que això és Àguiles del Cairo, repetim el títol, que ha arribat avui a les sales de cinema, i que té una connexió temàtica, ara ho veureu, almenys a mi m'ho sembla, amb la següent estrena de la setmana.
En tout cas, je tiens à féliciter les membres du jury pour la proposition. Johann Otto von Spreckelsen.
Perquè la següent estrena és El Arquitecto, una pel·lícula ambientada als anys 80 que explica la història de la construcció de l'Arc de la Défense a París. Comença quan el govern francès convoca un concurs d'arquitectura per adjudicar el projecte. És un projecte colossal, tant pel que fa al pressupost que tindrà al darrere com pel que fa a les expectatives polítiques. I s'hi presenten tots els grans estudis d'arquitectura internacionals. Però el guanya un desconegut, el danès Johann Otto von Spreckelsen, sentim ara el tall, un professor d'arquitectura de 50 anys amb una trajectòria escassa. I us deia, quina relació té això amb Àguiles del Cairo? Perquè en els dos casos hi ha dos personatges que són artistes condicionats per un poder que està per sobre. Evidentment, un poder molt diferent, eh? Però sí. Al final hi ha una pregunta de fons que es repeteix en les dues, que és fins a quin punt un artista pot fer realitat l'obra que té al cap, que ha projectat. En el cas d'aquest arquitecte, té moltes dificultats per dur a terme l'obra tal com l'havia concebut.
I, de fet, aquesta connexió que planteges també la podríem portar fins i tot al Testamento de Ann Lee, en la idea d'un personatge que intenta enfrontar-se al poder, no? I que ho té molt difícil per ensortir-se. En aquest cas, penso que és interessant mencionar que el director, l'Stéphane de Moustier, va començar treballant en el Ministeri de Cultura francès fent documentals sobre arquitectura.
Sí que és interessant, perquè, clar, és un director que ha treballat l'arquitectura des del poder, no? Que són,
clar.
Des de dins, que coneix, són els dos elements de la pel·lícula.
Clar, coneix molt bé els engranatges del poder i coneix el món de l'arquitectura. I el que em sembla encara més curiós és que un director que ha treballat més o menys en el marc de la indústria fent projectes relativament convencionals fa una pel·lícula que a mi em sembla que situa al marge de les coordenades habituals del cinema que explica històries o històries vinculades a la creació artística, no? Perquè moltes vegades aquest tipus de pel·lícules se centra sobretot en la qüestió com emocional, sentimental, existencial del creador, no? Els seus problemes quotidians vinculats a aquesta creació. En canvi, aquesta pel·lícula em sembla que posa el focus totalment en el que podríem dir la dimensió processual de la creació artística.
I que t'agrada poc,
i,
eh?
Ja coneixeu la meva debilitat per tota aquesta qüestió processual i em sembla preciós realment com la pel·lícula dedica molta estona a ensenyar-nos qüestions com les tasques de planificació o de concepció d'aquesta obra arquitectònica, com el protagonista fa diferents esbossos per intentar imaginar-la o fins i tot com va seleccionant els materials amb els que vol construir aquesta
fet,
gran obra.
De tot això, que la mencionàvem fa un moment, és molt semblant a The Brutalist.
Moltíssim.
Que també és una pel·lícula que també té un arquitecte al capdavant i, a més, quan t'explica el procediment de cadascuna de les parts,
clar,
del projecte també va molt al detall i també és molt físic en aquest sentit, és que toques una mica el material que té entre mans.
I a The Brutalist també està el tema de la confrontació entre l'artista,
sí,
i les forces del poder.
Sí, és veritat.
Perquè s'ha de dir que en paral·lel a tot aquest retrat, als processos de l'artista, també hi ha tota la seva negociació permanent amb tota la qüestió burocràtica o amb els interessos polítics, no? Que també se li dedica molt de temps a això. I la connexió que fas amb The Brutalist per moments a la pel·lícula és gairebé literal. Hi ha un moment on aquest arquitecte viatja a unes mines a Itàlia per trobar el marbre.
Són les mateixes mines? Mateixes?
Sí. Jo crec que sí. Vull dir, els escenaris m'hi han recordat moltíssim. Podria ser que siguin unes altres, però el paper a més que tenen en la pel·lícula són similars. És veritat que a The Brutalist allà se li escapava una mica la pel·li.
Va cap a una altra banda, diferent.
Una cosa més sòrdida, no? Aquí aconsegueix mantenir-ho una mica més sota control, però té un pes i tota aquesta confrontació amb el poder polític i amb les qüestions burocràtiques també estan molt presents. I no només això, últim doble punt, em sembla que el director utilitza molt bé, per exemple, el format quadrat, perquè aquesta gran obra arquitectònica és un cub, i hi ha aquí una relació interessant entre la forma del film i allò del que està parlant, i després l'actor protagonista, el danès Claes Bang, mm-hmm. que era el protagonista de The Square, del sí. Ruben Östlund, sí. aquí està molt
també
bé.
També de la sèrie Dràcula, que potser el Dràcula aquell que va fer l'Stephen Moffat, li deu fer... el 2020, l'any de la pandèmia.
Wow.
Sí, sí. I també hi ha la Sidse Babett Knudsen, l'actriu sí. de Borgen, i el Xavier Dolan,
també
interpretant un membre del govern francès.
És molt interessant apuntar una qüestió concreta sobre el personatge de la Sidse Babett Knudsen, que és que ella interpreta a la dona de l'arquitecte. La pel·lícula comença amb uns intertítols que diu que aquesta és una història real, però que hi ha moltes qüestions inventades. Una qüestió que reconeix la pròpia pel·lícula que és inventada és la dona de l'arquitecte.
Bueno, però si és per col·locar-me a la Sidse Babett Knudsen, em sembla bé.
No, i el seu paper i el rol que té a la pel·lícula funciona superbé.
Doncs l'arquitecto, que és una altra proposta, realment aquesta setmana hi ha propostes molt interessants, una altra proposta que trobareu al cinema. Anem amb l'última de les estrenes que tenim aquesta setmana, la següent pel·lícula, que té com a protagonista la guanyadora del Premi a la millor actriu a Cannes l'any passat. Un guardó que va ser tota una sorpresa perquè l'actriu, que es diu Nadia Meliti, era una debutant i va guanyar per la seva primera pel·lícula. De fet, ni tan sols era actriu, va ser un càsting de carrer. L'altre gran guardó que s'ha endut va ser el d'actriu revelació al César, que va guanyar fa 4 dies. Amb aquestes credencials s'estrena la pel·lícula que es titula La hija pequeña, on interpreta una adolescent musulmana, que és la petita de 3 germanes, que entra a la Universitat de París. En el procés es deslliga de la seva família i les seves tradicions, explorant un món nou, i d'aquí emergeix el dilema de la pel·lícula, que és com poden coexistir identitats a priori irreconciliables, perquè ella té un peu en cada món i sembla que hagi de triar-ne només un, i a més n'hi ha un, que és el nou, diguéssim, perquè a la vida tots anem cap endavant, no anem mai cap sí. enrere, on ella sent una atracció per una companya, doncs que és, ella ho veu com a incompatible amb la vida que havia viscut fins ara en l'entorn familiar.
Clar, són dos mons molt antitètics i és un tipus de pel·lícula que jo crec que podria haver caigut en un cert manicaïsme o en una certa evidència, no? Sobretot el fet de presentar potser aquesta família que ve del nord d'Àfrica i la pel·lícula podria haver presentat aquesta família com un univers com molt conservador que podria oprimir de manera evident a la protagonista, però em sembla que l'aposta que fa la directora Hafsia Herzi per omplir aquest nucli familiar de tendresa, de cura dels uns per als altres, fa que sigui molt més interessant, perquè el dilema no és tan evident.
Clar,
perquè,
si no,
perquè ella no està patint dia a dia en el seu context
si
familiar.
Si haguéssim fet la família és dolenta,
exacte.
Seria molt simple.
En canvi, detectes que una mica el bloqueig que té ella és interior, no? És quelcom que és gairebé eteri, no? Com la tradició s'ha anat inserint o introduint en el seu imaginari i no li permet expressar-se de la manera lliure que ella s'està expressant en la seva nova vida en l'àmbit familiar.
Clar, és que és el que és interessant, és a dir, el fet que aquesta pressió provingui de l'ambient, diguéssim, d'aquesta tradició que es respira en l'ambient, encara que a casa hi hagi un ambient d'estima, no?
Sí.
Com la tradició ho permea tot i al final no te'n pots escapar, fins i tot tenint bona relació, en aquest cas amb els pares i amb la resta de la família.
En aquest sentit em sembla molt important, i crec que es nota quan veus la pel·lícula, que és un film molt personal, perquè és l'adaptació d'una novel·la autobiogràfica de Fàtima Das, l'escriptora Fàtima Das, i d'altra banda la Hafsia Herzi Scorsese també ha explicat que tot aquest retrat familiar està molt inspirat en la seva pròpia família. S'ha de dir, aquesta directora, que també és actriu, molts la recordem per el seu paper en algunes pel·lícules de l'Abdelatif Kechiche, sobretot a Couscous, és també una bona directora, no només una bona actriu.
I, Manu, li veus futur a la Nadia Meliti? És la nostra Llúcia García.
Més o menys.
És canviar amb Canes per Gaudí.
És curiós. Jo crec que tot dependrà del que vulgui fer aquesta actriu. Perquè vaig poder entrevistar la Hafsia Gherzi al Festival de Canes l'any passat i li vaig preguntar justament per això. I ella em deia que el que passava és que aquesta actriu ara mateix justament estava començant la universitat, estava justament estudiant temes esportius, que és una cosa que no estava en el personatge inicialment, però la Hafsia Gherzi va decidir introduir-ho per la personalitat real de l'actriu i que estava encantada estudiant a la universitat. És una superaficionada al futbol, aquesta actriu.
Aleshores, potser ja no té cap ganes d'interpretar res.
Ja veurem. El que passa és que quan reps un premi a Canes i un César, potser la temptació de fer carrera és important.
És elevada.
Està bé, perquè la pel·lícula d'alguna manera també il·lustra, no?, aquesta indecisió que té ara mateix l'actriu.
Va, repassem els títols que hem comentat, perquè hem parlat del Testamento de Ann Lee, de Àguiles del Cairo, de El Arquitecto i, aquesta última, La hija pequeña.
Ostres.
Quatre opcions, i com sempre us demano que ajudeu els oients a acabar de triar i n'escolliu només una. Amb qui no us quedeu?
Aquesta setmana, per mi, molt difícil, perquè les quatre em semblen bones pel·lícules, cadascuna a la seva manera. Jo crec que m'acabo decantant per l'arquitecte, per tota aquesta exploració tan detallada dels processos artístics que hi ha en aquest film. I tota aquesta qüestió de la confrontació entre l'artista i el poder, em sembla que està retratat d'una manera molt, molt sensible i amb molt de significat.
Doncs jo tiraré per La hija pequeña, perquè amb el que comentàveu, i a més perquè sóc molt, molt, molt fan de la Hafsia Gherzi, em han agafat moltes ganes d'explorar-la.
Doncs jo aniré per Torrente Presidente, que no sé per què no l'hem comentat, però no, fora bromes, però hem d'explicar que no l'hem comentat perquè cada setmana us expliquem les estrenes que ens semblen més destacables i... Així d'entrada, una pel·lícula de Torrente no em sembla la mena... No és la mena de proposta que ens estimula ni ens interessa. I a més, sincerament, qui vulgui anar a veure Torrente Presidente, no? O sigui, quan una nissaga d'aquest volum de taquilla va parlar... Quina és ja? La setena? La sisena? Ja no sé quina... La sisena entrega. És a dir, no crec que hi hagi ningú que ens escolti per decidir si ha d'anar a veure Torrente sí o no. Per tant, per aquest motiu, doncs, l'hem descartat. Així que jo em quedaré amb El Testamento de Ann Lee. M'ha agradat molt la grandiloquència que se m'empassa.
A favor de la grandiloquència.
És una cosa que m'agrada molt i, a més, em sembla que explica una mena d'història i d'una manera que, per sort, comença a ser una mica més habitual, però que encara no ho és gaire. En fi, fins aquí l'anàlisi de les pel·lícules del cinema. Continuem ara amb les plataformes.
Ens agrada el cinema que ens porta a llocs perillosos. La finestra indiscreta. Amb Toni de la Torre.
Aquest premi se'l podrien dur Cirat.
Hay otra fiesta en el desierto.
Otra fiesta.
La pel·lícula protagonitzada per Sergi López, una coproducció catalana, té dues nominacions als Premis Òscar d'enguany.
Els Premis Òscar s'entreguen aquest diumenge i seguirem la gala en directe a Catalunya Ràdio.
Una batalla tras otra. Valor sentimental. Els pecadors. El agente secreto i Martí Suprem són algunes de les pel·lícules que volen ser les grans triomfadores de la nit.
Farem la nostra porra i analitzarem tot el que passi en una nit en què es preveuen molts discursos polítics, ja que gran part de les pel·lícules nominades contenen un missatge contra Donald Trump.
Amb Toni de la Torre i l'equip de La Finestra Indiscreta, amb la col·laboració especial d'Andrea Gómez i d'Oriol Serra, des de Los Angeles. La nit dels Oscars. La matinada de diumenge a dilluns a Catalunya Ràdio.
Hem repassat les opcions que tenim a les sales de cinema. Evidentment, també teniu l'opció de mirar una bona pel·lícula a les plataformes. Per exemple, Movistar Plus incorporen Materialistes, la segona pel·lícula de Celine Song, que proposa un triangle amorós entre una dona que treballa en una agència matrimonial per gent rica, un dels seus clients i la seva exparella, que estan interpretats respectivament per Dakota Johnson, Pedro Pascal i Chris Evans. Per molts cinèfils va ser decebedora, sobretot tenint en compte que veníem de vides passades, i aquí jo crec que hi estem incloent el Manu. Manu, tu no et va agradar gens, això, eh?
Bueno, em sembla pitjor que vides passades.
Home, sí, sí. Clar, a mi també em sembla pitjor que... Sí, que aquí hi ha una... Estarem d'acord?
Després puc afinar una mica més la crítica.
D'acord. Sí. A mi em va semblar pitjor que vides passades, però interessant el discurs que proposa sobre el pes dels diners en les relacions de parella i com els personatges s'hi relacionen, no? És una pel·lícula que dona per engegar uns quants debats amb algunes escenes memorables, no? Especialment relacionades amb l'alçada de Pedro Pascal. Hi ha molta broma amb l'alçada de Pedro Pascal. Sí. I que també parla de la importància de l'aparença en el món actual. El principal punt feble per mi, ara entres tu, Manu, amb el... amb la barra forta,
no,
però
tampoc tant, tampoc
el principal tant. Defecte per mi és la manca de química entre els protagonistes. I després que Vides Passades estava en un altre nivell en tots els sentits.
Jo no tinc tants problemes amb la química i el discurs romàntic de la pel·lícula, jo diria que més o menys em funciona, sóc massa romàntic i és fàcil enganxar-me amb això, però el que potser no em va funcionar tant va ser el discurs de gènere. Hi ha un punt en què la protagonista, que en principi es vol veure a si mateixa com una persona amb una sensibilitat especial per entendre les altres dones, i hi ha un moment on es va fent evident que ella necessita prendre consciència respecte a què està fent, no? El fet que està emparellant amb dones, amb homes suposadament exitosos, però que tampoc sabem si són bones o males persones.
Oh, però a mi no em sembla... Perdó, però a mi no em va semblar aquella... Jo crec que és tot una farsa.
Bueno,
jo crec que ella enganya, o sigui, manipula sistemàticament aquestes dones.
Clar, però el problema que tinc...
És una cínica de nassos.
No, per mi això és evident. Soc crític amb com la pel·lícula ho fa evident fins a un extrem que a mi em resulta com subratllat.
Ja.
No vull dir com, perquè realment seria desvelar...
Entraríem en detall.
Seria desvelar un gir dur de la pel·lícula. Però això, em sembla una pel·lícula que juga certes idees i m'interessa molt la qüestió sobretot de la guerra... No la guerra de sexes, sinó la lluita de classes, perdó, però ja els matisos o els mecanismes narratius no m'acaben de convèncer.
En tot cas, Materialistes, doncs, que arriba avui a Movistar Plus, per tant, si voleu veure la pel·lícula que va fer Celine Song després de Vides Passades, doncs ja ho sapigueu, és una opció que teniu des d'avui. També avui arriba La veu de Hind, de la qual ja n'hem parlat molt al programa, segur que la recordareu, per la llarguíssima ovació que va rebre el Festival de Venècia, on va guanyar el Gran Premi del Jurat. Es tracta d'una pel·lícula que explica la història d'una nena de 6 anys, la Hind Rajat, que va ser assassinada en un atac de l'exèrcit d'Israel a Gaza. La pel·lícula que més utilitza la gravació real que la nena va fer demanant ajuda la podeu trobar a partir d'avui a Filmin.
I per desgràcia podem dir que és una pel·lícula que segueix sent absolutament necessària i segueix retratant la cruesa del món i la crueltat en el món d'una manera molt directa i molt emocionant.
Altres novetats a plataformes, per exemple, teniu Un nen espera, també coneguda com a Ángeles sin Paraíso a Filmin, John Cassavetes.
Boníssima, de les més desconegudes.
Tu, Manu, que ets fan sobre el tractament d'un nen dins de l'espectre autista, amb Judy Garland interpretant una musicoterapeuta que l'ajuda, mentre els pares de la criatura l'han donat per perdut. Amb Gina Rowlands és la mare del nen. I també hi apareix Bart Lancaster, que és el director del centre.
Suposadament és com la pel·li convencional que va fer Cassavetes abans de convertir-se en el gran Cassavetes, però tota l'emoció del seu cinema ja està
allà.
Sí,
a mi em sembla molt reivindicable. També tenim El reporter a Amazon, la pel·lícula d'Antonioni amb Jack Nicholson, que interpreta un periodista que es fa passar per un home que resulta ser una espia, i amb la Maria Schneider, també apareixia en aquesta pel·lícula. El hijo de la novia a Amazon, la pel·lícula de Juan José Campanella. The Raid a Movistar, la pel·lícula de Gareth Evans. Tots fan de The Raid.
Sí, no, a veure, sí, jo crec que és una pel·lícula que, encara que no siguis molt fan del cinema d'acció, et passa per sobre d'una manera absolutament bestial.
A mi em va passar per sobre d'una manera diferent que The Brutalist.
Sí.
Menys grandiloquència, més seqüències d'acció absolutament... És que no sabria ni com d'escarnades.
Bestials, no són bestials.
Molt coreografiades, també.
Sí, sí, jo crec que el més destacable d'aquesta pel·lícula és la seva coreografia en un bloc de pisos i com sap, diguem, trobar el ritme d'una acció sense fre. Sí, definició de cinema sense... cinema d'acció, The Raid.
Doncs The Raid, que tenia Movistar, també Movistar els productors, la pel·lícula de Mel Brooks amb Gene Wilder, i també teniu HBO Ready Player One. Tot això, i a més, al 3CAT trobareu una col·lecció llarguíssima, que ja no hi podem entrar perquè és molt llarga, de pel·lícules que han guanyat un Òscar, o sigui, perfecta per capbussar-s'hi aquest cap de setmana. Anem ara a les sèries.
Ens agraden les sèries que ens posen un mirall al davant. La finestra indiscreta, amb Toni de la Torre.
De la primera sèrie nova d'aquesta setmana he de dir que me n'he enamorat absolutament. La protagonitza Steve Carell i es titula Rooster. Em té enamorat perquè és d'aquelles que en té prou amb un episodi per posar-te de bon humor. És divertida, és vital, és optimista, també és tendra. La recomanaria així d'entrada a qui troba a faltar sèries com Ted Lasso, perquè, de fet, les dues tenen en comú el guionista i productor Bill Lawrence i el fet de tenir com a protagonista un personatge que és un peix fora de l'aigua. En el cas de Rooster, és un escriptor de bestsellers que acaba fent classe de literatura en una universitat quan ell mai no havia tingut res a veure amb l'àmbit acadèmic. De fet, li provoca pànic, perquè, a més, sap que les seves novel·les no són les més apreciades. Però té un bon motiu per fer les classes, que és estar a prop de la seva filla, que és professora en aquesta universitat i que no passa pel seu millor moment.
Sí, la gràcia i una, diguem, jo crec que un dels epicentres o un dels, sí, dels motius còmics que sap trobar aquesta sèrie és el contrast, el que comentaves, Toni, no? Un personatge que és bàsicament un escriptor de bestsellers, de novel·les de platja, com ell mateix diu, que es troba de sobte en un món acadèmic rígid i molt que mira per sobre l'espatlla, diguéssim, i ell es troba de sobte amb aquest pànic davant de la situació, però sap trobar tota la sèrie un contrast molt evident i molt divertit i molt còmic. Per una banda, doncs, el personatge principal, que és l'Steve Carell, doncs, ja és ridícul, diguéssim, però també ridiculitza molt tot l'ambient universitari,
tot acadèmic,
aquesta
sí.
Solemnitat i aquesta solera que es pretén, no? Tot aquest component pretensiós. I funciona molt bé això, i a més tota la part, diguéssim, emocional, per dir-ho així, de la relació entre pare i filla. Jo crec que, a més, com també deies, sap trobar des del primer capítol el to, sap plantejar-te els personatges i les situacions còmiques gairebé des de la primera escena. Jo trobo que això és molt, molt difícil, perquè normalment necessites un espai per familiaritzar-se amb els personatges, amb les situacions, amb tot, i aquesta sèrie aconsegueix des de gairebé al principi que estigui rient, i això trobo que és un mèrit increïble.
A mi m'encanta com la sèrie aconsegueix situar el personatge protagonista en les situacions més impossibles que generen onades de vergonya aliena, però que és deliciós perquè ell realment aconsegueix anar-se'n sortint, de vegades millor, de vegades pitjor. No li surt massa bé quan està en situacions més íntimes que tenen un punt romàntic, però és increïble.
No li surt bé mai, però especialment en aquesta situació.
Especialment en aquella. Sí, sí. Però com aconsegueix...
No ens sentim gens identificats, Manu. No. Gens identificats.
Sí, però el que passa és que, clar, Steve Carell és un mestre d'aquesta idea de la comèdia de cara de pal, no? Està en situacions absolutament inversemblants i ridícules i mantenir la compostura. Tot i que en aquest cas el personatge és més sensible que d'altres, molt mític, sobretot si pensem en el seu personatge de The Office, aquest és més conscient de les seves limitacions, del seu estatus, del seu lloc al món, però tot i així és que no pot evitar situar-se en moments o en situacions impossibles.
Mira, escoltem un d'aquests moments que a més inclou un xoc generacional, que n'hi ha uns quants durant la sèrie.
Mr. Russo, first, I want to thank you for coming and giving us your time.
Oh, my pleasure.
No, really, thank you.
Oh, thank you. Appreciate it. What was your question?
Why do you hate women?
Wow, I don't... That's a fun way to start.
És que és molt... Pobre, no? L'ha atropellat un tren, no?, en aquell moment. Que ell n'és molt conscient, però al mateix temps... És una cosa recurrent del personatge, que a mi m'agrada molt, que al mateix temps ell n'és molt conscient de les seves limitacions i també del fet que està constantment ficant la pota.
Sí.
És a dir, constantment està fent coses que ell sap que són ofensives, però de vegades per una qüestió d'atzar, de vegades per una qüestió de... Saps quan veus que no pots dir una cosa i inevitablement la dius?
I caus.
Vas a per allà, aquesta sensació, vas a per allà. Sí.
Doncs això és el que li passa a ell tota l'estona, no?
Sí. Clar, però el personatge, en el retrat del personatge hi ha com un fons de bondat, sí, o de tendresa o de bones intencions, cap mena de malícia que fa que sempre estiguis del seu costat.
Clar, és que
i això és clau, jo
això
crec.
És el que té en comú amb Ted Lasso, no? Ted Lasso, clar, que era un personatge que no era ofensiu, però era un personatge que sempre hi havia aquest lligam emocional, que tot el que feia ho feia pensant en el seu fill, en la seva parella, de la qual s'havia separat, i en aquest cas aquí tenim un altre personatge que tot el que està fent en realitat és per la seva filla, perquè la seva filla està passant un mal moment sentimental, i si és en aquella universitat fent classes és per estar a prop de la seva filla, que és un personatge que també està molt bé, per cert.
Sí, de fet, jo crec que aconsegueix trobar una certa tendresa en els personatges, no només en el protagonista, sinó en la resta de personatges, que fa que fins i tot l'humor i de fet fins i tot en alguns gags és molt passat d'arròs, que se'n va cap a terrenys una mica inesperats.
Però això està bé, perquè hi ha algunes... Si, o sigui, t'esperes potser que la sèrie es faci una comèdia més... mesurada, no?
Sí.
Hi ha moments que diu, ei, no.
Totalment.
Aquesta situació la portem al límit i ja està.
Totalment. Però com que sempre manté aquesta tendresa, no només en el personatge de Steve Carell, sinó també en el de la filla i de tots ells, aconsegueix que el que tu transmetis una cosa càlida, inclús emotiva en molts moments. I
sí,
crec que això sap trobar molts equilibris, tot i deixar-se anar en molts moments.
És que Steve Carell, ja a The Office, especialment a mesura que la sèrie van avançant, però el que distingeix més la The Office nord-americana de l'original britànica és justament, sí, que Steve Carell sap donar-li aquesta tendresa al personatge, que és molt diferent del que fa Ricky Gervais, aquesta tendresa que fa que, malgrat sigui un imbècil integral, te l'estimis. I, de fet, l'episodi en el que Michael Scott marxa és un episodi de plorar com un desgraciat, i això és en gran part per la feina que ha fet l'actor.
I jo crec que és impossible, de fet, en aquesta... A Rooster no pensar en el Michael Scott, perquè, més enllà que, evidentment, és Steve Carell fent una sèrie de comèdia, clara, però també hi ha certs tics que, fins i tot, com a amant de The Office, agraeixes. Agraeixes aquesta aproximació.
Fa un parell o tres setmanes, comentant la pel·lícula Is This Thing On, Sin Conexión, sí, del Bradley Cooper, jo plantejava una certa nostàlgia per un tipus de comèdia que tractava temes adults, no? I amb emoció, la qüestió de la pèrdua, la qüestió de la dificultat per relacionar-se amb els altres. I jo parlava del cinema de Judd Apatow o fins i tot de Woody Allen. Aquesta sèrie m'ha fet pensar.
Sí,
I aquest component que planteges, Toni, de la comèdia física, quan la cosa es torna física. A mi, el final del primer episodi, que no diré massa detalls, però passa dins d'una sauna i dins d'una galleda plena de gel, m'ha recordat un dels moments més memorables de la trajectòria de Steve Carell, que és a Verge als 40, la pel·lícula de Judd Apatow, en tota aquella escena on ell es depilava tot el cos, no? Steve Carell anant a tot, no? Per totes.
Sí, són connexions que, doncs que sí, si us agrada aquesta mena de comèdia, doncs és Rooster, és perfecte per vosaltres. També insisteixo, si us agrada Ted Lasso, no només perquè comparteixen moltes coses, creador, moltes coses, però també un actor, el Phil Dunster, que aquí interpreta el xicot de la filla, era el Jamie Tart de Ted Lasso, vull dir que també hi ha una connexió per aquí. No puc dir res en contra de Rooster, excepte una sola cosa,
a
que
veure.
És que va episodi per setmana. Per tant, ara si aneu a HBO a buscar-la, trobareu només un episodi. Nosaltres n'hem vist més perquè tenim aquest privilegi, però és la mena de sèrie que requereix.
Ostres, però jo crec que està bé aquesta dosificació.
Sí,
ostres.
Jo, quan vaig començar, ja no em vaig aturar.
Però per exemple, amb The Pit estic gaudint tant l'episodi setmanal.
Però
són
criatures diferents una mica,
yeah,
perquè The Pit et deixa exhaust. Però amb Rooster és allò, un altre. En fi,
t'entenc.
No podeu, en tot cas, perquè de moment només hi ha un episodi, el teniu a HBO. Mentrestant, a Netflix. Doncs a Netflix han estrenat una nova versió d'una sèrie tailandesa titulada Girl from Nowhere. És estranya l'operació que han fet aquí, perquè aquesta sèrie havia funcionat prou bé, tenint en compte, sobretot, que és tailandesa, tenia com a protagonista una noia misteriosa que es dedica a impartir justícia d'institut en institut, localitzant els alumnes que han fet alguna cosa malvada i castigant-los de forma proporcional. La clau aquí és que la sèrie es basava en històries reals, cosa que, a banda de ser morbosa, també tenia una porció de denúncia, en el sentit que assenyalava la impunitat de moltes barbaritats comeses pels estudiants. Però ara, de cop i volta, ens trobem amb Girl from Nowhere, The Reset, que torna a començar la sèrie amb una actriu nova.
Sí, és estrany i, a més, jo crec que en cert punt, fins a cert punt, o fins on nosaltres sabem, innecessari. I quan dius que castiga, no només castiga els alumnes, també castiga professors, i d'alguna manera el plantejament de la mateixa sèrie era interessant, perquè cada capítol era aquesta noia que es diu Nano anant a un institut darrere un altre i castigant a qui mereixia ser castigat.
Sí, a qui sigui,
no?
Sí, és veritat que algun profe, sí. Més sí. D'un profe.
Sí, exacte. I la gràcia, en certa manera, és que a partir d'aquests casos que, doncs, com comentes, eren reals, el que anava fent era com traçar una espècie de descripció o de relat sobre les vileses, les hipocresies, diguem, les misèries de la societat tailandesa i, en certa manera, per extensió de qualsevol. Però tota aquesta operació, diguéssim, aquesta reformulació, aquest reboot, o en realitat no sé ben bé...
Podem dir, no sé, sí. És estrany.
És estrany i crec que és molt simptomàtic el canvi d'actrius, no? Perquè l'anterior era Chicha Amatayakul, una actriu tailandesa, i l'actual, i la que han posat ara com a protagonista, també és tailandesa, però es diu Rebecca Patricia Armstrong. Això jo crec que és molt il·lustratiu de com a la sèrie, que en les primeres dues temporades jo crec que tenia uns cànons clarament del cinema tailandès fantàstic, del cinema amb components de fantasmagòrics, amb components de cinema de gènere, de thriller, inclús jugava amb totes les figures mitològiques que juga el cinema de terror tailandès, dels fantasmes, etc.
Els hi encanta el rotllo kitsch, no?, una mica...
Bueno, precisament la gràcia és que et pot semblar kitsch, diguem, perquè queda molt lluny de tu, però, però bueno, eren uns cànons com molt genuïnament tailandesos que ara ens hem trobat en aquesta nova temporada que tendeixen molt al mainstream, diguem, global, que d'alguna manera representa Netflix.
L'estan fent menys tailandesa, seria això?
Jo diria que sí. L'estan fent menys tailandesa i una mica més per tots els públics. I crec que és una llàstima, perquè la sèrie en si... Tu, Manu, comentaves l'adjectiu kitsch, per mi possiblement també ho seria les primeres temporades, però potser també per això, i potser perquè em semblava una mica més heterogènia, m'interessava molt més que aquesta nova temporada.
No,
segueix sent una sèrie, tot i així, que és bastant entretinguda.
La ironia és que una sèrie com The White Lotus se'n va a Tailàndia per fer-ho més exòtic a un públic molt gran, i en canvi aquesta sèrie li treu Tailàndia per arribar a un públic molt gran.
Totalment.
No té cap sentit. I evidentment que una cosa sigui local no la fa que tingui menys possibilitats d'arribar a un públic gran, sinó, de fet, molt sovint al contrari, perquè té personalitat.
Totalment. Aleshores, jo crec que aquesta operació per mi és fallida i, sobretot, en certa manera, innecessària, perquè funcionava bé a tots nivells, si t'agradava aquesta proposta, que, a més, la gràcia en part també era que en capítols relativament breus i que començaven i acabaven més enllà del fil conductor que les definia.
Doncs aleshores què fem? Recomanem l'original, no? Recomanem Girl from Nowhere a Netflix, que de fet té dues temporades. Vull dir que és una bona recomanació si voleu una sèrie amb molts episodis. La següent sèrie és una de les que molt fàcilment podria passar desapercebuda i seria una llàstima. Podria passar desapercebuda, sobretot perquè és una sèrie quebequesa, sense grans noms al darrere ni un gran pressupost, però m'ha semblat una petita joia. Es titula Empathy i té com a protagonista una psiquiatra que torna a treballar després d'estar un temps de baixa, torna a treballar en un nou centre on ha de tractar pacients amb problemes de salut mental. Té el gran encert, aquesta sèrie, de tractar els pacients del centre com si poguéssim ser nosaltres. Fa que l'espectador es posi en la seva pell i en el procés treu estigmes a les malalties de salut mental. De fet, la mateixa protagonista pateix una depressió. És una sèrie que fa patir, això és així, amb les històries dels pacients fa patir, però alhora també té comèdia i té humor, i per sobre de tot jo he trobat que té molt d'acord. I una tesi molt maca, que el món seria millor si ens miréssim amb empatia i ens ajudéssim els uns als altres.
Sí, coincideixo molt amb tu, em sembla una petita joia d'aquestes que és molt fàcil que passi desapercebuda i que esperem que no ho faci, perquè efectivament la Florence Longpré, que és la protagonista, però també és la guionista de la sèrie, aconsegueix amb el seu personatge generar aquesta, com tu deies, no? Comença, de fet, amb una sèrie de situacions que són més aviat còmiques,
sí.
Però aconsegueix anar variant el to sense que trenqui una miqueta, sense que tu trenqui els esquemes d'una manera, diguem, que et condicioni negativament a gaudir i a endinsar-te en aquesta història. La sèrie, de fet, el cartell de la sèrie jo crec que és molt descriptiu i està molt ben plantejat, perquè és bàsicament aquesta doctora aixoplugant el seu company de feina mentre ella, doncs, li cau...
Amb un paraigües,
sí.
Mentre ella es va mullant.
Exacte. I d'alguna manera té aquest principi de que és alguna persona que és molt altruista i que, a més, fa molt bé la seva feina, però això, en part, és per, també a costa seva, no?, i de la seva salut. I aquest personatge principal, diguéssim, és un personatge molt generós, però alhora també els personatges que, diguem, del seu entorn comencen a ser amb ella, i bàsicament jo crec que és una il·lustració molt sàvia i molt ben plantejada del que tu dius, i del títol mateix, de l'empatia. I a més, per altra banda, com a producte televisiu funciona perfectament per aquesta, diguem, varietat de tons, i també perquè els episodis, de nou, jo últimament estic insistint molt en això, però em sembla que és molt agraït que els episodis no es facin eterns i que no sobreestimin la paciència de l'espectador.
Tenen la durada justa, no? Que són 40 minuts, que sí. És, per una sèrie que combina drama i comèdia, és la durada perfecta. A més, la comèdia està col·locada d'una manera que és molt fina, realment, eh? És a dir, pots estar rient a la mateixa escena, sí. On després, al cap d'una estona, t'acabarà colpint la mateixa situació.
Jo diria fina, i també diria desvergonyida en el millor dels sentits, perquè de vegades hi ha uns certs pudors, no?, a fer un humor, per exemple, més aviat escatològic, fins i tot, o més aviat doncs barroer, eh? I aquesta sèrie aconsegueix fins i tot tenir alguns gags o algunes escenes en les quals s'endinsa cap aquí, però ho fa d'una manera que al final tots plegats, vull dir, hi ha un punt molt natural i naturalista en plantejar certs moments còmics que per nosaltres són molt tràgics si ens passen a nosaltres, però si alguns veus des de fora, molt divertits.
Doncs sí, totalment d'acord. Empatia, recordem el títol, també la trobareu com a Empatia, que s'ha estrenat a Movistar Plus. I acabem la sèrie amb una novetat protagonitzada per Nicole Kidman, que us recomanem que us estalvieu. De fet, aquesta versió de House of the Rising Sun és el millor i únic, pràcticament diria. Perdoneu que sigui tan directe, però de vegades el servei públic també és dir, escolteu, mira, això us ho podeu estalviar, almenys des del nostre criteri, com sempre, però clar, quan tens una sèrie que es diu, per cert, Escàrpeta, o que té al capdavant Nicole Kidman, que és una actriu que crida l'atenció, que en aquest cas interpreta una forense que es troba entre mans el cas d'una noia jove que la troben mutilada, seria, per cert, basada en les novel·les de Patricia Cornwell, que tenen molt d'èxit, que no he llegit mai, però com a mínim, tal com està adaptat aquí, l'execució que tenim aquí, primer, és molt genèrica, molt, molt genèrica, i després té un problema de to estranyíssim.
Molt seriós, un gran problema, perquè tot s'inicia amb una clau de gènere, de thriller, et pot remetre a l'univers de Mindhunter, tota aquesta exploració de la psicopatia, però de sobte comencen a sortir moments molt estranys. El personatge de la Nicole Kidman, quan és jove, està interpretada per Rose McGowan, per una actriu que a mi m'encanta, la vaig descobrir en la pel·lícula independent britànica Blue Jean, i quan és jove, el personatge de sobte es troba amb un agent de l'FBI i tenen com un tonteig, un flirteig tan ridícul que sembla com de pel·lícula adolescent o de comèdia adolescent, i després saltem a un moment familiar del personatge de la Nicole Kidman
amb la
Jamie Lee Curtis, que sembla com...
La Jamie Lee Curtis?
Com surrealista.
És histriònic? No. el següent sí, nivell d'histriònic. I mira que, no sé, fa 4 dies la vam veure a The Bear fer un paper que no és gaire diferent i està molt bé a The Bear, però
mira que
aquí...
és difícil que la Jamie Lee Curtis no estigui en el seu punt, no, en el seu lloc, i aquí està fora de lloc. És molt sorprenent que una sèrie que treballa amb aquests materials, amb aquestes matèries primes tan interessants, Nicole Kidman, la Rosie McGowan, el director del primer capítol almenys és el David Gordon Green, un director amb molta mà, molt sensible. Les seves primeres pel·lícules com All the Real Girls o George Washington eren exemples de sensibilitat i fins i tot d'una certa poètica, i aquí és un producte que és alhora estàndard a nivell estètic i és un còctel surrealista en termes narratius. No, no sé, a mi
és que no hi ha manera
no m'ha funcionat
de comprar-la, eh? O sigui, perquè hi ha vegades que, diguéssim, la sèrie criminal de la setmana, perquè no ho neguem, setmana sí, setmana no, hi ha una sèrie amb cadàver, potser no és la millor sèrie del món, però dius, em ve de gust veure una sèrie criminal i això entra més o menys bé i me la miro. Però en aquest cas és que penso que realment és molt difícil gaudir-la mínimament perquè no funciona res. I a més és molt estrany perquè és el que deies, això és una adaptació d'unes novel·les i per tant que en fi, que té un públic. Aquestes novel·les tenen un públic molt important previ i per tant hi hauria d'haver hagut una tasca prèvia d'intentar fer l'adaptació al màxim de bé possible.
Dóna la sensació que era més difícil fer-ho malament que fer-ho bé, no? Perquè jo
entre el repartiment, no?
Clar, el repartiment no, és que no cal ni dir-ho, però el director, el David Gordon Green, que efectivament sempre té coses més bones o més dolentes, però sempre ha sigut solvent i sempre ha sigut un cineasta estimulant que hagi fet una cosa tan...
Amb una certa personalitat, no? I aquí és una cosa molt impersonal. Jo crec que senzillament es podrien haver limitat a fer una història amb un punt sòrdid de thriller criminal, ben fet, coherent, però és que van saltant d'una cosa a una altra sense massa sentit.
Doncs és carpeta que, evidentment, no us la recomanem. Repassem els títols, va, ràpidament, de les sèries de la setmana, perquè hem parlat de Rooster, Girl from Nowhere, Empathy i Escarpeta. Evidentment, Escarpeta ja està a la
carpeta.
A la paperera, jo diria. Amb quina us quedeu?
Aquesta per mi és fàcil, em quedo amb Rooster.
Sí, crec que avui serà consensuat les sèries. Sí.
Ah, a mi m'encanta Rooster, però no vull que Empathy es quedi sense recomanació, per tant, jo vaig a Empathy en aquest
molt
cas.
Molt bé.
Gràcies als dos.
A tu,
i res, ens veiem diumenge.
Sí, a tope amb els Oscars.
Perquè aquest diumenge se celebren els Oscars i els seguirem en directe per explicar-vos tot el que passi. Ens hi posarem el diumenge a mitjanit, ja ho sabeu. Primer el digital, és a dir, el web i l'app de Catalunya Ràdio, i a partir de la 1 de la matinada a l'antena de Catalunya Ràdio i 3Cat Info, amb l'equip de la Finestra Indiscreta i el suport dels companys del Servei d'Informatius. Així que aquest cop no us diem fins la setmana que ve, perquè tornem a estar amb vosaltres d'aquí no res. Aneu preparant la porra, a veure si l'encerteu.